Ràdio Sant Cugat. Notícies.
Bon dia a la regidora d'Esports, Núria Escamilla, ha valorat els dos anys al capdavant de l'àrea, destacant la inversió que està fent l'Ajuntament en el manteniment d'instal·lacions. En una entrevista a Cugat Mèdia, Escamilla ha assegurat que venien d'un mandat anterior sense manteniment en equipaments esportius i que després de dos anys s'estan posant al dia. Sobre el repartiment d'instal·lacions, la regidora d'Esports ha argumentat que s'ha repetit la mateixa distribució d'horaris de l'any passat per la falta d'informació rebuda per part dels grups. Sobre aquests dos anys, Escamilla assegura que l'esport de Sant Cugat va molt més enllà dels clubs i que l'Ajuntament ha vetllat perquè el model multiesportiu santcugatenc tingui en compte tota la ciutadania. I Sant Cugat ha proposat instal·lar el passatge de la marxa infantil al costat del rocòdrom i de la comissaria de la policia local. La unitat mòbil de la Policia Nacional que haurà de prestar el servei de renovació del DNI i el passaport. Aquesta fórmula provisional s'ha plantejat després del tancament de l'antiga oficina fa gairebé un any. Una decisió sorpresa i precipitada, segons ha qualificat l'alcalde Josep Maria Vallès en l'entrevista de mig mandat a Cugat Mèdia. I Càritas Sant Cugat ha tancat el 2024 atenent un total de 1.497 persones en els diferents programes i serveis que ofereixen a la ciutadania. Són un 7,71% menys que l'any anterior, quan se'n van atendre 1.622. Per contra, el nombre de famílies ateses ha pujat a 848. L'any anterior, la xifra va ser de 781. I la plaça d'Octavià serà l'escenari aquest divendres de 5 de la tarda a 8:45 del vespre de la primera edició de Vacances de Llibre, una celebració que vol enllaçar el final de curs escolar amb el plaer de la lectura. Les llibreries Paideia, el Pati de Llibres, La Salvatge i el Celler de Llibres s'han unit per oferir, amb el suport de l'Ajuntament, una tarda de parades de llibres, contacontes, espectacles infantils, jocs de taula i signatures d'autors i autores. I aquest dimarts 17 de juny ha fet dos anys de la presa de possessió del nou govern, després d'haver entrevistat l'alcalde Josep Maria Vallès per fer balanç de la tasca feta i dels objectius pendents. Els grups municipals de Sant Cugat han pogut fer el seu balanç a la tertúlia política de Ràdio Sant Cugat.
Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.
Bon dia, són...
Faves comptades, compta amb el suport de Fertres i Servimat.
Són les 10 i 3 minuts i això és el Faves Comptades. Comencem amb aquest programa dels matins de Ràdio Sant Cugat. Rebeu una salutació de l'equip del programa conduït per Roc Casas, el control tècnic i sota la batuta d'Alba Triador i qui us parla, jo mateixa. Avui és dijous 19 de juny i farem bullir l'olla amb tots aquests ingredients. Començarem a l'entrevista a l'activista per la pau, Neus Sotomayor, i afegirem una pinzellada d'actualitat per parlar de la pell de papallona amb una santcugatenca que la pateix, la Nina Roma. I després de les notícies de les 11, potenciarem el xup-xup de la ciutat amb un polsim de salut. La fisioterapeuta Kate Capons parlarà del moviment per millorar la nostra salut integral. I afegirem una mica d'arts escèniques per ocupar-nos dels preparatius per a la celebració del Dia Internacional de la Música des de la XCCP i, per acabar, seguirem amb música. I, de fet, ho farem amb la mateixa celebració, però des del punt de vista de l'Escola Conservatori Sant Cugat. Comença a bullir l'olla, això és el Faves Comptades.
A tot arreu couen faves, però només el Faves Comptades te les explicant. Faves comptades, el xup-xup de Sant Cugat.
Neus Sotomayor fa més de dues dècades que està implicada a la Universitat Internacional de la Pau, més coneguda com la Unipau, i n'és la presidenta des d'en fa 4. La companya Eva Garrido ha pogut parlar amb aquesta activista que parla en convicció de la importància de l'educació com a eina clau per a la construcció per la pau. En aquesta conversa repassa l'evolució de la Unipau, la seva preocupació per l'auge dels discursos d'odi i l'apatia creixent entre la joventut. Amb el llegat de figures com Arcadi Oliveres molt present, defensa un activisme coherent, malgrat la duresa del context global actual. Sentim-la.
Neus Sotomayor, presidenta de la Unipau. Què tal, com estàs?
Molt bé, molt bon dia.
Neus, escolta, quants anys fa que formes part de la Universitat Internacional de la Pau, d'aquesta Unipau?
Doncs jo crec que deu fer 24 o 25, una cosa així. La Unipau té 40, com saps, aquest any fem 41. I com va tenir com dues etapes, jo em vaig incorporar a la segona etapa. Abans havia anat a alguna sessió com a participant, com a oient, però així implicar-me no, com a persona activa a la Unipau amb tot, jo crec que és des de l'any 2000, més o menys, 99, 2000, o sigui, 24, 25 anys.
O sigui, que ja coneixies la Unipau com a entitat, però va haver-hi un moment que vas fer un clic i t'hi vas implicar més. Què et va portar?
En realitat, em va portar, com a molta gent, l'Arcadi Oliveres. Escoltar l'Arcadi Oliveres. No escoltar-la a la Unipau, perquè no va ser allà on te'l vaig conèixer, però escoltar l'Arcadi Oliveres, i sobretot recordo aquella primera xerrada amb la que parlava tant de la necessitat d'estar informats, perquè si no estàvem informats no podríem actuar, i llavors em va agafar com aquesta necessitat d'estar informada, i em vaig començar a apropar més en aquest sector, sobretot en el sector de Pau, que ja m'inquietava. I per raons que igual és molt llarg d'explicar, però bueno, finalment, quan la Unipau va necessitar de fer el canvi, perquè de fet s'havia tancat, l'any 98 va ser, 1998 va ser la darrera edició, diguem, el 99 no va haver-hi, llavors el Frederic Roda i el mateix Arcadi van decidir que caldria tornar-la a impulsar, que seria bo tornar a impulsar la Unipau, i com que jo m'havia mogut en aquest àmbit, doncs em van proposar que participés en aquesta nova etapa, no? I a partir d'aquí em vaig implicar.
Portes 4 anys com a presidenta de la Unipau, des que va morir l'Arcadi Oliveres.
Sí.
Encara no t'has cansat, doncs? No estàs pensant en un relleu o sí?
Sí que estic pensant en un relleu, però no perquè m'hagi cansat. No estic cansada, i la Unipau em continua interessant moltíssim, i la feina que es fa també. Però crec que no immediatament, però sí que la gent de la nostra generació, de fet, en aquest moment a la Unipau tenim dos grups, un de gent més gran i tot un grup de gent més jove, que estan molt actius i que tenen ganes de continuar amb l'entitat i donar-li la visió que ells tenen ara. Llavors jo crec que aviat serà el moment de que nosaltres fem un pas enrere i ells agafin la responsabilitat sobre l'entitat. Però ja et dic, no ha de ser una cosa immediata i no és ja me'n vaig, no. Però sí que pensem que és necessari, sobretot, un relleu generacional.
Així doncs hi ha gent jove, no? Que això és important.
Sí.
Hi ha moltes entitats que diuen que no hi ha relleu.
Sí, no.
No és el vostre cas.
No és el nostre cas. Aviam, ens agradaria, sobretot, que la participació als cursos i a les activitats que fem hi haguem més jove. Però a l'entitat, tant en l'equip tècnic, que és tot molt jove, com en el grup de treball i en el patronat, hem incorporat tot un grup de gent jove implicada i activista, que estan, bueno, amb moltes ganes.
Parlàvem al principi d'aquests més de 40 anys que fa que funciona la Unipau.
i aquests 20 i pico que portes tu a dins com a membre i ara com a presidenta, Neus, creus que ha canviat la missió de la Unipau en aquests 40 anys, no? Que al principi podria ser una i amb el pas dels anys doncs ara n'és una altra, o en essència sempre és la mateixa?
Jo crec que en essència sempre és la mateixa, perquè al final el que fem a la Unipau és treballar per posar, o sigui, posar mitjans per poder treballar l'educació per la pau, l'educació per la consciència, no?, i per la creació d'una cultura de pau. I això és així des del principi. El que passa és que vam començar només amb un curs d'estiu pensant en persones adultes, no?, i ara hem obert molt el ventall, perquè ja fa com 15 anys o més, o potser 17, vam decidir que era necessari començar amb la gent més jove, no? I per tant vam començar a treballar molt més, bueno, molt més o molt, amb projectes adreçats a instituts. O sigui, quan parlàvem de gent jove no parlàvem de gent jove universitària, sinó de gent jove en edat escolar i sobretot en adolescents. I llavors vam incorporar tot un programa que estem treballant amb instituts i que s'ha anat ampliant i creixent. Ara ja no només estem a Sant Cugat, sinó que també estem a Rubí, a Cerdanyola, a Sant Quirze, bueno, i aquest projecte de gent, adreçat a gent jove, va adquirint més volum, malgrat que l'altre es manté, eh? No és que hem deixat la part de... Llavors, la missió és la mateixa, però la manera de treballar sí que està sent una mica diferent.
I parlant d'aquesta pedagogia de la cultura de la pau entre els joves, creus que l'educació és clau en la prevenció de conflictes i de construcció de la pau?
I tant. Crec que l'educació és clau per tot, però sobretot l'educació per la pau, entesa la pau com, no?, com una cosa holística que va des de les nostres pròpies actituds a les, no?, a què se suposa que ha de proveir l'Estat. O sigui, què necessitem per viure en pau? Això s'ha d'educar des del principi. I com resolem els conflictes interpersonals ens portarà a entendre com s'han de resoldre els conflictes a nivell global, no? I també entendre que el respecte a l'altre, el respecte als drets humans, la no discriminació, l'educació per combatre els estereotips, els discursos d'odi, tot això és molt necessari i s'ha d'educar des de molt jove per incorporar-ho bé. I sobretot s'ha d'educar d'una manera socioafectiva, no? D'una manera que entenem que tot això ens interpel·la, que la pau no es construeix només des dels estats, sinó que la pau la construïm tots a poc a poc i sobretot amb les nostres actituds.
Doncs parlant d'això, creus que la gent està prou sensibilitzada sobre aquesta importància d'una resolució pacífica dels conflictes? No tant a nivell global, sinó el que ara tu comentaves, a nivell personal, a nivell local.
Mira, jo no m'agrada dir la gent no ho entén o la gent no és pacifista, perquè crec que tothom ben educat pot ser pacifista. Tothom ben educat pot entendre això, que l'altre és igual a tu, que els conflictes es resolen parlant, que es resolen de manera pacífica, que la violència no ens portarà mai enlloc. No sé si això està molt estès, perquè és una manera de viure que hem de combatre amb molts adversaris, per dir-ho d'alguna manera, no? Perquè els discursos, per exemple, els discursos contra la immigració són els discursos contra la pau, perquè són uns discursos contra, no?, contra l'altre, contra entendre això, que els drets humans són iguals per tothom, que el dret a viure en pau, que el dret a tenir una vida digna, i una vida digna significa que tens recursos, que no tens, que no passes fred, que tens dret a l'educació, que pots anar al metge, tot això que és absolutament necessari i que tots, que cada un de nosaltres entenem que és així, que això ho necessitem per viure, després li neguem a l'altre, no? I en canvi m'estic perdent, no?
Neus, doncs sí. Precisament, Neus, ara que comentaves això, sí. Per tant, llavors Et preocupa aquest auge de moviments polítics, no, que estan en contra de l'acollida de refugiats o que ho posen difícil a les persones que es volen empadronar al municipi? Tu com a Neus que... i com a activista per la pau, tu et preocupa?
Sí, em preocupa això. També em preocupen els discursos anti-LGTBI, per exemple, no? També, o sigui, contra el diferent, també em preocupen perquè són el mateix. Al final és... només ens volem blancs i, no? I benestants. I aquests discursos, i que això creixi, i que, per exemple, en municipis, en molts municipis de Catalunya, ara mateix s'estigui parlant de negar l'empadronament, em sembla que això no pot ser, que això, no és, això és injust, això és un atemptat contra la dignitat humana, la veritat. No, no entenc que això pugui estar passant ara mateix aquí.
I et preocupa que cada vegada hi hagi més joves que estiguin sumant-se a aquests discursos?
Sí. Sí. També em preocupa que això, que els discursos d'odi vagin creixent, que el discurs contra la immigració, i que això, o no, o aquests molts joves que veiem que fan apologia del franquisme sense saber què és pràcticament, perquè ni l'han viscut i segurament ni l'han estudiat ni saben, ho diuen perquè sí, no? O que simbologies nazis estiguin ara acceptades o fins i tot de moda. Això em preocupa molt i crec que això només es combat amb educació. Per això crec que és molt important la feina de la Unipau i per això crec que hem d'insistir, perquè tot això només es combat amb educació i lluitant contra aquests discursos, no siguin els discursos hegemònics.
Li dones algun tipus d'explicació de per què està passant això entre els joves?
Jo crec que perquè hi ha interessos que fan que mitjans de, no, mitjans de comunicació, o no mitjans de comunicació, sinó altres, no, altres maneres de difondre els discursos, xarxes o com sigui, facin que aquests discursos vagin calant, i això, i fins i tot que es posin de moda, no? Saps? I que això passi, o que gent encara estigui posant en dubte que el genocidi de Palestina, no? El genocidi que està perpetrant el govern d'Israel contra Palestina no sigui condemnable, o miri per una altra banda, o no li doni importància, això no pot ser. I això és perquè, no? Perquè hi ha discursos que ja interessen que prosperin així.
I desafecció dels joves amb el seu futur o les oportunitats, creus que també pot anar per aquí?
Bueno, jo crec que els joves facin la tenen, sobretot, no? Ara mateix el problema de la vivenda, no? És un tema molt desesperançador, perquè entre que ja els sous són pels joves precaris i que les vivendes són més cares que els propis sous, doncs això fa que la gent vegi el futur malament, no? I llavors que pensi que tot està malament, que tots els governs ho fan malament, que tots els estats... I llavors acabin amb una actitud com àcrata o nihilista, no? De, va, no val res, només he de pensar en mi i intentar sobreviure.
Nos, ara m'agradaria parlar de tu i de la teva faceta com a activista, perquè quin paper juga l'activisme en la teva vida personal i professional? Es pot ser activista les 24 hores del dia? O és difícil?
És difícil, però de fet activista és que... bueno, és una manera de viure també, saps? I clar, amb la professió... bueno, jo ara ja estic jubilada, però no estàs fent activista, no estàs fent activisme, però sí que d'alguna manera també li estàs donant importància a aquelles coses que per tu són importants. Jo, per exemple, vaig treballar molts anys en una cooperativa i m'agradava molt treballar en una cooperativa perquè també responia a la meva manera d'entendre una economia més justa i més, no? més social, més com jo pensava que havia de ser. També, clar, intentes amb tota la teva vida que allò que estàs predicant, no? Que el respecte a l'altre, que la manera pacífica de resoldre, no? els conflictes que puguis tenir sigui la teva manera de viure, no sempre ho aconsegueixes, eh? Jo tinc bastant caràcter i no sempre aconsegueixes viure així, però clar, que no pot ser que siguis activista de 7 a 8 del vespre i la resta del dia siguis, no? Com deia l'Arcadi, Hem de ser activistes, hem de tenir-ho sempre al cap, hem de lluitar sempre, però no cal que siguem intransigents a nosaltres mateixos, perquè coherents amb tots no ho serem. Perquè llavors, bueno, és què consumeixes, com... Bueno, tot.
Qui compres, com et vesteixes. I parlant d'això, clar, Neus, tu ets activista o estàs vinculada a una entitat que treballa per la pau i la pedagogia de la pau, i a mi m'agradaria preguntar-te si a vegades costa mantenir aquesta motivació per l'activisme per la pau davant un món ple de conflictes, de guerres, de notícies negatives. És a dir, t'has fet activista d'una cosa que és que a vegades sembla una utopia d'aconseguir. No sé si això a vegades és desmoralitzador.
És veritat que això és una utopia, i com deia el Gandhi, no? La pau no és una utopia, la pau és el camí cap allà, no? Llavors, sí que costa, però suposo com et costa a tu, o sigui, de vegades estàs llegint les notícies, sobretot aquests dies, no? tan horribles, que t'agafen ganes com de dir me voy a la playa, i saps? I me n'oblido de tot, però no és possible perquè està tot present en allà, i a més a més perquè tots som responsables del que passa al món. El món no es construeix, no? Es construeix amb les actituds de cada un de nosaltres. Tots som partíceps. I llavors, bueno, pues, està bé ser activista, està bé seguir. I perquè segueixo creient, i com que jo treballo amb Educació per la Pau, segueixo creient que sense aquesta educació per la pau i per la justícia global no existiran, i cal seguir.
Però alguna vegada t'has sentit frustrada?
Sí, clar,
o desanimada o decebuda?
Sí, però també he sabut des del principi que no, que en la nostra vida no aconseguiríem una pau per tothom. Això he sabut, ja sabia que no aconseguiria la pau.
I ja, Neus, per acabar, en un context com aquest, no?, de conflictes, de guerra, Ucraïna, el Congo, que deies, i a més una guerra que no se'n parla tant, de Gaza, d'aquests joves que s'uneixen als discursos de l'extrema dreta, com veus el futur de la cultura de la pau a casa nostra? Quin futur té?
Mira, et diré que el veig bé.
Optimista.
Per exemple, crec que és veritat que hi ha molts joves que adopten aquests discursos de l'extrema dreta, però també veig que a nivell d'escoles, d'instituts, cada vegada es treballa més això, i que cada vegada els joves tenen més informació, per tant, si tenen més informació estaran més conscienciats. I que així, quan vam començar amb el programa de secundària, el programa Teixint Xarxes als instituts, hi havia molts temes que tractàvem nosaltres per primera vegada, ara ja la majoria dels temes ja els treballen a l'aula i els continuen treballant després. I cada vegada hi ha més instituts receptius, i jo crec que es treballa més. I per tant, jo, com que confio en el poder de l'educació, doncs confio que tots aquests joves, que ara són molt joves, però que creixeran, estaran més educats, i per tant estaran més conscienciats i seran més pacifistes.
Doncs em quedo amb això, Neus, confiar en el poder de l'educació. M'ha agradat molt. Neus, moltíssimes gràcies per atendre els micròfons de Cugat Mèdia.
Moltes gràcies a vosaltres i a tu.
Ràdio Sant Cugat, fem bullir l'olla.
Actualitat, ciència, patrimoni, gastronomia, cultura, economia, música, salut, tot això i molt més al Faves Comptades, el magazín que fa xup-xup a la ciutat.
Acompanya'ns de dilluns a divendres de 10 a 12 del migdia al 91.5 FM i a cugat.cat.
Cugat Ràdio 91.5, la ràdio de Sant Cugat.
esperava. Sedueixo i es transforma. No, 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 s'esborren. Em conformo amb mirar-me, mirar-me d'endins cap enfora.
Faves comptades, no ens mengem el món. Te l'expliquem. De dilluns a divendres, de 10 a 12, a Ràdio Sant Cugat.
Valldoresenca i té 34 anys. Deien, podríem dir moltes coses més, però deixarem que sigui ella qui decideixi com es vol definir. Explica'ns.
Doncs sí, gràcies. Doncs res, soc la Nina i soc poeta. Primer de tot, sempre em destic com a poeta, m'agrada molt escriure. Crec que puc explicar-me molt millor a través de poemes, no? I que la gent doncs, pugui llegir entre línies el que jo vull arribar a dir i que agafi la seva pròpia interpretació. M'agrada molt el mar, al costat del mar sempre em sento amb molta pau. A vegades me'l miro i dic, hola amic, no? És a dir, ja soc aquí. I m'encanta ballar techno, a hardtech sobretot, i buah, estic molt a gust en aquest entorn.
Doncs estàs de sort perquè estàs de festivals, no?
Sí, la millor setmana de l'any és aquesta. Ben bé.
Com ho fas per sortir de festa? Perquè també ens hauries d'explicar que tens una condició que és la pell de papallona.
Això a vegades me n'oblido, però és evident. És el més evident, de fet, quan se'm veu, no? Vaig néixer amb aquesta condició genètica, això, és coneguda com a pell de papallona. El nom científic és epidermolisi bulliosa. Ja hi ha diferents graus, si vols t'explico una mica. Res, hi ha diferents graus. Jo tinc un que diuen que és com el més sever, però dins d'aquest doncs, el tinc lliu. I res, afecta la pell. Jo sí que qualsevol frec o cop pot ocasionar una botiofa o una ferida. si bé que estàs, es curen, vull dir, la pell regenera molt ràpid. Bé, molt ràpid va fent, però vull dir, es va curant, les ferides es van curant, però es torna a fer. I a vegades no cal ni cap cop perquè surtin. També hi ha algunes doncs, que tiren més ancorats, altres que van molt més ràpid, que tenen la zona. Sí que direm que el que falta és com la residu entre dermis i epidermis. Llavors és aquest el que manca i el que la manca d'aquest doncs és el que fa que la nostra pell sigui tan delicada i tan fina. Tan fina que és per això que s'arriba a comparar amb les ales d'una papallona. D'aquí el nom Pere Papallón.
I en un context com un festival de música amb molta gent, la gent molt eufòrica, molt contenta, et sents segura i protegida o què has fet normalment per sentir-te més segura?
Ja, aviam, jo no acostumo anar sola, no? Llavors vaig amb el germà i la meva cosina, que diem sempre que som la Tecnocriu, i doncs ells fan de quatre espaldes. Van així. Bueno, també hi ha més gent, llavors amics del meu germà, amigues de la meva cosina, amics meus, que ja fan de barrera humana. I protegeixen, no?, que la gent no se'm caigui sobre, bàsicament. Yeah. Però, a més, en contextos com aquest, és que ni se'm veu, perquè les fosques, jo asseguda, la gent xoca. I moltes vegades se m'han emportat el cistellet de la motoreta pel davant, no? I xoquen, cauen, sí, gairebé. És un panorama, al final jo ric, no? Però, bueno, clar, l'entorn no està preparat per crear les rodes, per persones amb discapacitat en l'oci.
Ja. Yeah. Ja, no acostumes a coincidir amb gaires persones més, però sí que n'hi deuen haver, no?, yeah, de tant en tant.
Però, bueno, clar, no ens veiem. Si no ens trobem massa.
Ell també deu tenir la seva criu i també deu estar protegit.
Deu passar una mica això, sobretot als festivals. I en discoteques, no, ja no surto. Realment a discoteques ja no vaig. Perquè no m'agrada, eh? Vull dir, no. Yeah. Però no, llavors, en els festivals sí que em sento còmoda i de tota manera perquè la gent, malgrat no sempre em vegi, sí que a vegades trobes algú que et veu i dius, jo t'acompanyo fins a on vulguis anar. Mira, una vegada vam creuar tot un espai i el noi anava amb un xiulet perquè em portava un xiulet i feia apartar tothom, no? Doncs, bueno, la gent s'ofereix a ajudar-te. I això és molt bonic. És molt bonic.
Està clar que sempre veus la part positiva de tot. Ja, no et fa... I no, com ho vius? Perquè ara passejàvem per aquí a Sant Cugat i la gent et mira. Suposo que els festivals ja. També. Com ho portes, això?
Pues quasi menys els festivals, perquè la gent no està per mirar. Vull estar per passar-s'ho bé. Vull dir, en els festivals realment es perd la barrera de físic. I per això potser també em sento més a gust. Pel carrer, jo ja no me n'adono que em miren. Perquè no els miro. Jo vaig com molt centrada en el cap a on he d'anar i el que he de fer, i no els miro la cara. Però clar, si aixequés el cap, veuria que... Bueno, com segons mil mirades, no? De fet, un amic... una vegada més que és impossible lligar al teu costat perquè tothom et mira a tu. I ja, pues, em sap greu, saps? Ja m'agradaria ja que lliguessis. Però, bueno...
No et molesta?
No
està...
No. De fet, molesta més el que m'acompanya. Perquè, bueno, perquè ell no està acostumat. Ell o ella. Llavors, jo, malauradament, doncs, o per sort, més igual, ja m'és igual. De fet, trobo que és bo que a mi, si també s'atrevissin a preguntar, no? Llavors, el problema és que no gosen.
No passa? Ni els nens, ni...
Bueno, els nens, a vegades... I els nens em sento més capaç de dir, tens alguna pregunta? Vols preguntar-me alguna
cosa? Sí. T'agraden els nens?
Sí. Bueno...
Tampoc tant.
Aviam.
Perquè fas xerrades a escoles,
sí.
També.
Sí, és molt bonic fer xerrades. Però vull dir, clar, la pregunta si m'agrada als nens és... Pot dir moltes coses. No, sí, és maco parlar. M'agrada molt estar i compartir temps per veure també aquesta part infantil cada cop que creixem perdem, no? I jo com a artista doncs, m'agrada intentar conservar-la tot el que puc. Jo envoltar-me de gent jove o de nens fa que... Ah, com si jo aquí fos una àvia, no? Però fa que tornis a pensar, que pensis diferent i que t'ho miris tot des d'un altre punt de vista. Per això crec que és important que el nen pregunti, no? I que quan abans sàpiga el que té davant i abans em conegui, abans podrà normalitzar-se la meva realitat, no? I el problema al final sempre són els pares, que la mare o el pare li tomba la cara al nen moltes vegades, no? Quan el nen em mira, la mare, mira cap allà, ja es mira jo com intenta distreure'l, però és que el nen no es distreu de mi un cop m'ha trobat, no? I al final jo m'acabo dirigint a l'adult, no? Dic, no, deixa que em pregunti. Deixa que em pregunti. I aprens-t'hi també de pas, no? Perquè al final sé que l'adult també ho vol saber. O potser no, però almenys així podran educar d'una altra forma també.
Sí, és que si no, és com si t'invisibilitzessin, no? Una mica.
Total. És com si no existís el que està passant. I realment... la realitat que visc és diferent. I el físic, malauradament, se li dona molta importància. Llavors, a la que dos un cos diferent, doncs, bueno, busques entendre'l. Normal, també. Però, clar, si no li donem aquesta explicació, ens quedarem amb la incògnita sempre.
Sí, també pot passar amb les relacions, no? A vegades de parella, que sí. El físic també és com una porta d'entrada.
Bueno, clar, i sobretot si et vas amb aplicacions que només veus imatges, no?
Com has viscut tu aquest tema? Has estat a Tinder?
Clar, jo vaig començar, exacte, amb Tinder, i de fet des de Tinder he anat a altres aplicacions, no? Però veus la barrera, no? Que suposa una imatge, i més jo que a més ho explico. Perquè tampoc em cal enganyar ningú, no? És absurd, també. Llavors, mira, ojo, de fet, la meva primera frase és mira bé, que vaig amb tirar les rodes. És a dir, perquè, clar, la gent és molt fàcil, no?, desplaçar cap a la dreta. I després és un... Ai, no m'havia fixat. I és absurd.
Ja, tu ja vols filtrar d'entrada, no?
Clar,
que tingues clar...
Clar, jo que al final amb les persones que acabo coneixent... Bueno, hi ha de tot, però o acostem a ser bones persones, o pervertits, o bones persones. Però no, normalment són bones persones, eh? Però vull dir que això, que al final acabo arribant a la gent que vol conèixer-me. Perquè si no... Vull, jo també tinc l'Instagram. Xafardeja'm, si vols, perquè sóc aquesta. Vull, tampoc m'amago de res. Vull, no hi ha per què fer, no, tampoc.
Llavors, les parelles que has tingut o vincles sempre han sigut d'Instagram?
Sí.
Ai, d'Instagram, d'aplicacions?
Sí, de tu a tu no he arribat a conèixer ningú amb qui he acabat tenint.
Ja, d'un punt de vista romàntic.
Sí.
Però em deies que a vegades a les aplicacions també has arribat a un punt en el qual algunes persones prefereixen tenir-te com a amiga. I tu què penses d'això?
Bé, directament... volen només una amistat i no, busco amics i jo tinc molts amics, vull dir, jo no estic a Tinder o a Bumble per fer amistats, però perquè no tinc temps, ni per dedicar els amics que ja tinc, menys a tu que acabes d'arribar, o m'ofereixes alguna cosa diferent. Per molt que la conversa pugui ser molt bonica, vull, realment les converses omplen moltíssim, però tinc amistats molt boniques i no estic a una aplicació de cites per fer nous amics. Llavors acabo a Instagram amb totes les històries que poso són likes de gent de Tinder, no? És com absurd.
Són els teus fans.
Sí, és com, bueno, vale. Però així no em serveixes de res tampoc. És a dir, molt a gust també, però és veritat. Són persones, ens movem d'alguna forma clarament per interès, també. Vull dir, al final jo ara ja soc cada vegada més directa, no? I estem aquí amb un temps limitat, i és el que tenim, i això realment sí que és limitat. Per què vols ser el meu amic? Perquè t'inspiro? Perquè t'ajudo a viure? Pues no. Pues llavors ves a Instagram i ja està. Sí, segueix-me, però ja està.
Per què creus que ets tan inspiradora?
Bueno, no ho sé.
Algo està.
No, però perquè m'ajuda a passar-m'ho bé amb el que fa, amb la vida, no? Vull dir, al final...
Ho tens molt present, això.
Bueno, perquè intento... No és que tingui present, és que sempre he viscut així. Llavors, no conec una altra forma de viure. Jo suposo que la gent que es limita... Bueno, no limita, però la gent que ha crescut pensant que... Vale, ara estudio, ara treballo, ara família, ara tal... Jo mai he viscut així, plantejant-me la vida així. Vull sempre he fet una mica el que he volgut, per sort, en un entorn que m'ha ajudat a aconseguir-ho, sobretot gràcies a aquest entorn, he pogut viure bé i fer coses que m'han agradat molt. Llavors, que la gent a vegades no entén que em pugui ser feliç, no? Que pugui passar-m'ho bé amb la vida que se suposa que he de tenir, perquè he viscut amb aquest... Estic visquent amb aquest... amb aquesta condició. Llavors donen, fan les seves deliberacions, no? Decideixen que he de tenir una vida trista i infeliç i se sorprenen quan veuen que no és així. No? Que no sempre és així. Evidentment, hi ha moments molt durs.
Hi ha moments en què, pel que em deies, t'han fet sentències, sobretot els metges, que moltes vegades han estat errònies... I, com, i fa, això és el que potser més t'afecta, no?
Sí, perquè també durant aquests últims 2 anys realment he vist que els metges també són persones. Llavors, tenim molt idealitzat el seu criteri i el posem, els equiparem a Déus moltes vegades. Tu em salvaràs. No, tu no em salvaràs, em salvaré jo, si vull. Llavors, la teva opinió i el que tu em diguis ho seguiré si vull, també. No m'obliguis a fer que tu m'estàs obligant. Moltes altres metges m'obliguen a seguir una pauta, a prendre unes pastilles, a fer una dieta, i que aviam. Jo seguiré si crec que tu tens raó. Entenc que tu ets el professional i tu vols el millor per mi. Però no tots els pacients som el mateix.
Això s'ha parlat en altres camps molt, per exemple, la violència obstètrica, que és important que es doni la informació i després siguin les persones les que decideixin. No es pot infantilitzar. Tu t'has sentit infantilitzada?
Sí. Però perquè jo soc dependent i una persona dependent i s'infantilitza moltíssim. S'infantilitza, s'admira com un àngel caigut del cel...
Però tu vius, ara mateix vius emancipada, no?
Sí, sí, però... Bueno, però m'ajuda. Tinc unes infermeres que venen a casa un parell de dies a la setmana, els meus pares em cuinen, em renten els plats... Bueno, faig i desfaig a casa meva, convido qui vull a casa meva, però... Però després els meus amics quan venen netejant els plats. Bueno, clar, al final és un altre tipus de logística, no? Que a vegades sembla que només es pugui ser independent una persona que s'ho fa tot ella.
És que ningú pot viure sense els altres, eh?
I això és el que dic sempre, que al final mirant una escola vam fer un torn de preguntes i uns nens em deien això, no? El fet de ser independent, no? O el fet de necessitar ajuda sempre per tot, i aviam, per tot tampoc, però és que ningú és completament independent. Llavors, se'ns educa... Exacte. Com que ser lliure és ser independent a vegades. I, ojo, perquè és molt perillós donar aquests missatges a un nen que s'està formant, o un nen o nena que està creixent i que creu que si ho fa tot ella i perquè pot, serà més tranquil, lliure, feliç.
No. La salut mental justament és la que més es veuria perjudicada.
I sense salut mental, realment, no, aquesta no vius. Sense aquesta no vius. I, I bueno, hi ha moments que caus i és inevitable, no?
Què fas quan estàs amb l'ànim més baix?
Esperar que passi.
Tens paciència i saps que fins ara...
Sí. Sí, tinc paciència. Paciència. Sé que no puc estar així sempre, no? Espero. Llavors sé que passa. Sé que hi ha èpoques de l'any que em costen més. Esperar que passi i intentar, o aïllar-me. Normalment m'aïllo. I...
També dels més propers, dels teus pares, del teu germà?
M'agradaria,
no et deixen, no?
És que som dependents.
Que algun dia que els has de veure.
No, en realitat no. El que faig és tornar a casa els pares. Quan no estic bé, torno a casa seva perquè no puc veure amics. No em sento còmode amb amistats o fora de casa. Jo els vaig a casa els pares perquè almenys estic amb molta gent i em cuiden, em cuiden. Bueno, el mateix que farien, però amb menys distància, no? Al final. Estic a casa, estic més tranquil·la, sí, m'ho prenc tot amb més calma i ja està.
A part de les festes de tecno i... Has fet altres coses, i viatges, també has viatjat molt sola, no?
Sí.
Has fet altres coses que algunes persones podrien considerar que han sigut molt atrevides?
Bé.
I com ho viuen els teus pares, això?
Mira, no, els meus pares al final s'han de resignar. Vull dir... Coses atrevides. Perquè el meu somni fa temps era tirar-me, era volar, era anar amb parapent. De fet, jo hauria volgut tirar-me amb paracaigudes. Però això era el sobtat que era més fort, llavors vaig decidir anar amb parapent. Els meus pares em van regalar un vol amb parapent, que jo estic eternament agraïda. El problema és que va caure el parapent, però això ja és un tema a part. Però clar, molts amics em deien, jo no ho hagués usat, anar amb parapent, com s'ha tacut... Era el meu somni, saps? I la gent que més m'estima m'estava ajudant a complir-lo.
Sempre has sentit aquest recolzament per part de la família?
No.
De... No. Home, però si ets així, també deus ser per algú.
Ja, no, per ells, Però vull dir, jo vaig anar a Erasmus també, perquè el meu pare no ho veia possible.
Ho vas haver de lluitar?
Amb la meva mare em va ajudar. Quan vaig anar a Erasmus vaig demanar a la meva mare que m'ajudés a independitzar-me perquè no volia estar a casa. El meu pare tampoc ho veia. El primer viatge sola, me'n vaig anar a Berlín. Ningú a casa veia possible que jo me n'anés sola. El meu germà em va dir, perdràs el vol, no ho aconseguiràs. I jo, només una amiga, només una, em va dir, ai, que bé, passa-t'ho bé. L'altra gent estava preocupadíssima.
Quants viatges has fet després?
Bastants, molts. Europa sencera.
T'agrada callar boques?
Sí. És que al final... És que no cal ni que faci, ja només visquent, ja callo algunes... Ja. És a dir... No, és que és així. El metge que em va dir fa un any que havia de començar diàlisis en 2 mesos, també li he callat la boca. Ara, quan em veu, no sap on hi ha.
És que això ja va començar pel que sé quan vas néixer, no?
Sí.
Què li van dir els teus pares?
Res, que moriria en un any. Moriria en un any. Llavors, clar, aquestes sentències, quan no ho saps, és que no es poden fer. És que no pots aventurar-te així amb una notícia com aquesta. Hi ha tan poca empatia que és que se'n fa... És indignant. És indignant que s'actuï així amb la vida dels altres. Per tant, som cos i ànima, no? I al final, per molt que et diguis això i que estiguis curat de donar males notícies, no? Males, això del dolent ja també és relativitzar-ho, Jo al final ara ja estic en un punt que és bo, que és dolent, que és millor o pitjor, tot és com tu vulguis prendre i com ho puguis arribar a entendre, no? I a ser conscient. Llavors, això crec que és important. No?
De fet, això et distancia una mica de l'associació de la pell de papallona, oi? Com ho vius tu?
Sí, perquè no m'agrada el sensacionalisme, llavors entenc que per recaptar fons és necessari, malauradament també, explicar les realitats, però clar, repeteixo, hi ha realitats explicades d'una forma que no em representa. Llavors, em sap greu que l'única associació espanyola parli per mi d'aquesta forma. També fa coses precioses, i necessàries, però em desvinculo a vegades amb aquest missatge que tenen, no? de donar-la a conèixer.
Tu vols explicar la teva pròpia història i ho fas, de fet, a través de conferències i xerrades, oi? Com funciona això? I que, a qui parles i de què parles?
Exacte. Jo, mira, normalment parlo de viatges i també d'estil de vida, però si comptes que m'he trobat, doncs movent-me pel món, no? I també després parlo d'això, no? D'inclusió, perquè al final la gent no sap com dirigir-se. I això costa. Vull dir, jo acabo pillant una persona, o pillant, entenem la persona, com se m'acosta. Si em fa els petons, si em fa així mal punt, si em fa així... entenc, la precaució, però després em coneixen i normalitzen tot. Però clar, necessiten trencar la barrera del físic. I hi ha moltes persones que no gosen, no saben. I això és el que no hauria de passar, realment. A mi ni a ningú. Vull dir, hi ha altres persones que venen callades rodes, persones amb temps incremental, persones amb diferents condicions que sembla que no existim a vegades. No? Dic, perdona, estic aquí.
Tu sents una proximitat més gran a vegades amb aquestes altres persones? T'acostumes a acostar-t'hi o tampoc et criden l'atenció?
Bueno, és que tampoc conec. No he tingut vincles amb altres persones perquè tampoc m'hi he trobat. Però sí que, per exemple, en un anunci vam estar fent un reportatge, vam anar amb molta persona amb discapacitat a la Boiler Room, bueno, amb una festa tecno. Doncs clar, veus realitats que s'assemblen a la teva i veus missatges que compartim i és bonic compartir missatges, però també oci. Que a vegades és això, no?, el que em separa ja no tant la discapacitat, sinó que no ens acostem a estil de vida, no? Que al final és això, que les persones, doncs... Però sí, no, al final com que la discapacitat és un tema encara molt tabú i... Ara, per exemple, tinc una companyia artística amb el meu germà i una amiga i, clar, portar-me a mi als escenaris que no són accessibles, la majoria, és un tema. Vull dir, aviam quines sales trobem on jo amb aquelles rodes pugui accedir a l'escenari. On està el representant de discapacitat, no? Allà. És que no se'ns contempla directament. Jo, és clar, en un súper, on arribo jo als productes que vull que estan en un prestatge superior? Quan jo surto a dinar fora amb la meva família, no em donen carta a mi a vegades. No em posen una copa per si vull vi. És com... de debò?
Et cansa tot això?
Sí. Sobretot la carta, els dones, els que m'acompanyen i a mi, no?
I sempre respons bé? No t'enfades de vegades?
Mira, un dia em vaig enfadar.
Un dia, bueno. Jo crec que t'ho pots permetre un dia.
Però no va ser en aquest context, va ser de festa, en una discoteca, que una persona em va venir a felicitar-me per estar allà de festa. I li vaig dir que això passa sempre. Doncs aquell dia li vaig dir, per què m'estàs sol·licitant? Doncs al final, per estar ballant i passant-ho bé. No, jo només volia ser... Se'm va posar en compte, jo només volia ser amable. I aquella única vegada que li vaig dir alguna cosa, se'm va posar com a l'ofensiva. I dic, ai, mira.
Per acabar, Nina.
Sí.
Quins projectes tens ara entre ment, entre mans?
Entre mans, continuar amb la companyia Sia Nostra, diem, amb el Luca i la Jordina. Tornar doncs, a crear noves peces, buscar escenaris i demostrar i mostrar, no?, on pot encaixar la discapacitat en el teatre i en les performances. Després, doncs, projectes, seguir escrivint, perquè jo com a poeta doncs, continuo escrivint i escrivint, i intentar publicar el recull de contes, aviam si, bueno, buscar editorials i demés. Res, no, els projectes, sí que hi ha un projecte molt interessant, que és intentar acostar, doncs, com dèiem abans, la discapacitat en el món de l'oci nocturn, i mirar que festivals i espais que allotgen doncs, a sòcies, a concerts i demés, també s'involucrin en que les persones amb discapacitat puguin accedir fàcilment a passar-s'ho bé. Llavors tenim un projecte d'empresa que parla d'això i potser anar entrevistant, fent podcast, vull dir, movent aquest missatge, no?, de l'oci cap a persones amb discapacitat.
Què és la teva lluita més?
Sí, bueno, perquè al final m'agrada molt passar-m'ho bé. Aquest fin de passat em palmava amb una boda, amb una rave, amb un festival. Llavors, si jo puc fer-m'ho fàcil també a mi i alhora acompanyar aquesta gent que...
Obrir la porta per als
sí.
altres, no?
Bueno, perquè al final a la vida hem vingut a això, no? Vull dir, estar de la millor forma que puguem. I quan s'acaba, s'acaba. Llavors, jo sempre dic, no, com molt agraïda a aquest cos que m'està permetent viure tot el que estic vivint. Però, bueno, sí.
Molt bé. Doncs moltes gràcies, Nina.
A tu.
Ràdio Sant Cugat, fem bullir l'olla.
Actualitat, ciència, patrimoni, gastronomia, cultura, economia, música, salut, tot això i molt més al Faves Comptades, el magazín que fa xup-xup a la ciutat.
Acompanya'ns de dilluns a divendres de 10 a 12 del migdia al 91.5 FM i a cugat.cat.
Ràdio Sant Cugat.
A Ràdio Sant Cugat